Passen 5 minutets per sobre de 2:15 del matí i, com us dèiem, avui des del Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa us proposem que marxeu de viatge amb nosaltres fins a la Xina. Però oblideu-vos de Pequín i de les grans aglomeracions de gent, de la contaminació, vaja, de la imatge que tenim al cap quan parlem de la Xina. Us proposem marxar a Denfeng, a la província d'Henan, i també volem que conegueu la regió de Xinjiang, la regió musulmana d'aquest país asiàtic. Aquests llocs són els que visita el Marc Saladrigues, el protagonista de la cicatriu del fill del periodista santcugatenc Joan Ramon Armadasa. I en Joan Ramon ja l'hem saludat abans. Què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé, molt content d'estar aquí i de poder parlar del meu nou nen.
Exacte.
Que a més ha trigat 9 mesos a sortir a la llum.
Déu-n'hi-do la tasca per preparar tot aquell llibre, perquè no només ha estat divertit escriure, sinó que vas marxar a la Xina fins i tot per preparar-ho tot plegat.
Sí, sí, ara farà 9 mesos, demà farà 9 mesos que vaig agafar l'avió i em vaig anar cap allà, no només a fer aquest llibre, sinó altres projectes periodístics que més endavant en parlarem, però un dels motius era fer aquest llibre i el motiu principal pel qual me'n vaig anar a viure a la província de Henan, concretament a la ciutat aquesta de Denfeng, on està ambientada gran part de la novel·la.
Exacte. De fet, el llibre és la continuació de La cicatriu de la mare, un llibre que va sortir fa 2 Sant Jordi, recordàvem abans d'entrar en directe, i quan acabava aquest llibre ja quedava clar que hi hauria una continuació, ja quedava tot força obert, però tenies clar com seria aquesta continuació?
Doncs tenia clar coses que havien de passar. I no sense fer spoilers, el que quedava clar en el primer llibre és que el protagonista, en Marc Saladrigues, que és un noi de Sant Cugat, s'enfrontava a una sèrie d'aconteixements pels quals no estava gaire preparat, no? La seva mare li havia deixat un panorama una mica complicat que gestionar.
El que es diu que comúment li tiren un marron a sobre, sí, que no sap ni d'on li ve.
No, pobreta. Sort va tenir que tenia algunes ajudes externes, però vaja, ja va quedar clar que havia de tenir un tipus de vida per la qual no estava preparat. Una de les coses que li mancaven i és una formació, diguem, i un entrenament, si cal, sobre com afrontar aquesta nova realitat que li ve al davant. I aquest entrenament o aquesta nova formació, en aquest cas, l'haurà de fer a la Xina.
Clar.
Per circumstàncies que ara no venen al cas o que encara no es poden dir, però sí que en aquest llibre canvia al 100% l'escenari. Si tot el primer llibre passava a Catalunya, en diferents ciutats, des de Sant Cugat, Girona, Portbou, Reus, doncs aquest segon llibre canviem radicalment d'escenari i la majoria del llibre passa a Denfeng, que és aquesta ciutat on hi ha el temple Shaolin, i després amb alguns episodis que també passen a Pequín, però són episodis més d'en flashback, no? Per explicar una mica, descobrir més coses de la misteriosa mare que té el Marc Saladrigues, i per últim, doncs, també com bé deies, a la província de Xinjiang, que és una província molt desconeguda. Que
ara parlarem d'això, perquè realment per mi és una de les grans sorpreses i descobertes que he fet a través d'aquest llibre, aquesta província. Ara en parlarem més en profunditat, en tot cas. En tot cas, el primer llibre, La cicatriu de la mare, fica el Marc en una trama d'espionatge internacional i es veu allà en un sarau que no sap ni com s'ha ficat ni com sortir-se'n. I en aquest llibre continua aquesta trama, per suposar, però tot, diguem, sota una base d'una història de Kung Fu al final. I clar, això sorprèn, perquè jo sincerament no m'esperava que el llibre aniria per aquí. Això al principi, clar, després de recordar La cicatriu de la mare, passem a aquest altre i bé, serà la continuació simplement, però clar, és una manera d'explicar-ho molt i molt diferent.
Sí, sí, són dos llibres molt diferents. El primer, com deies, presenta un personatge que està molt perdut per culpa de totes aquestes activitats de la mare, i en aquest segon llibre al personatge li toca evolucionar, li toca fer-se més càrrec de tot el que haurà de fer d'ara en endavant. I el tema del Kung Fu és el perquè del Kung Fu és una mica l'excusa d'aquest entrenament o d'aquest aprenentatge que ha de fer, no? Per circumstàncies que dic no venen al cas, ell acaba en aquesta ciutat de Denfeng, i aquesta formació que necessita per entendre aquest panorama d'espionatge internacional i tot plegat la farà amanida amb tot el món del Kung Fu, que és molt xinès, no? I que més concretament en aquesta ciutat és allò el motiu, o sigui, l'eix principal econòmic i social de tota aquesta ciutat.
A part de la teva experiència amb aquest país, amb la Xina, que en tens moltíssima i mil històries per explicar, no sé si ens acabaríem, deixa'm preguntar-te, has vist més pel·lícules d'espies o de Kung Fu?
Doncs diria que per quantitat potser més d'espies. Perquè les pel·lícules de Kung Fu i totes les arts marcials, ja no hi fico només el Kung Fu, costa més que arribin. I, clar, si això li preguntes a algú de Hong Kong, probablement et dirà que n'havés més d'arts marcials que no pas d'espies, no? Però sí que el tipus de cinema que ens arriba aquí està encara molt influenciat pel que passa a Hollywood, i a Hollywood tenen més èxit les trames d'espionatge i tot plegat que no pas les de Kung Fu. Tot i així, he menjat bastantes pel·lícules d'arts marcials xineses, japoneses, coreanes i fins i tot d'Indonèsia.
Clar, és que quan estem llegint el llibre, sobretot el primer terç del llibre, podríem dir, més o menys, hi ha un entrenament de Kung Fu que s'entrena al Marc, i jo anava pensant, hòstia, això em recorda molt a Bola de Drac, quan el Goku entrenava amb el Follet Tortuga, i de fet hi ha un moment en què ho dius al llibre mateix, que de fet el mateix protagonista li recorda aquests entrenaments. També parles de la figura de Bruce Lee en alguna ocasió. Clar, això ho has vist, suposo, en les teves carns allà a la Xina. El concepte que tenim de Bruce Lee aquí i el que es té allà de Bruce Lee és una altra història, no té res a veure.
La figura del Bruce Lee, que és molt respectada, jo diria que a tot arreu, però clar, a la Xina se'l senten molt com a seu, no?
Clar.
I és normal, i és a... Bruce Lee va ser la persona que va posar les arts marcials, diguem, a l'actualitat al món. Exacte. Abans de Bruce Lee, a Occident, més que al món, perdó, coneixíem el karate i el taekwondo i poca cosa més.
Clar.
En canvi, Bruce Lee, totes les pel·lícules que va fer als anys 70 i les sèries i tot plegat, van posar en coneixement de que hi havia unes arts marcials, que a la Xina en aquest cas és el Kung Fu, que a més ell, a la seva biografia, ho evoluciona, ell crea una art marcial pròpia que es diu Jeet Kune Do, que després ha tingut personatges il·lustres com Chuck Norris.
Carai,
mira. I...
Què els anava a dir quan es van enfrontar a aquella pel·lícula, eh?
Correcte, home, és una cosa que la gent no coneix, però Chuck Norris és un deixeble de Bruce Lee, i només per això mereix un respecte.
No per la seva barba, sinó per...
No, diguem que després les seves qualitats interpretatives és una altra cosa, no? Però en aquest cas les arts marcials sabia de què parlava, i bé, no només Bruce Lee, sinó que hi ha una sèrie, i Bruce Lee ho posem perquè és l'actor i és el que ha fet famós tot el món, no? Però allà, i més concretament a Deng Feng, i entre el món de la gent que es dedica al Kung Fu i que viu pel Kung Fu, doncs hi ha una sèrie de personatges que normalment no tenen relació amb el món del cinema, que són molt respectats i venerats, i el mestre aquest i el mestre altre, que la gent els coneix, i vaja, i són com institucions, i no oblidem que parlem d'arts marcials, i és una cosa que al personatge li sorprèn, i que a mi em va sorprendre molt, de veure persones que dediquen la seva vida sencera a perfeccionar arts marcials. O sigui, el llibre, ell, quan ho intenta entendre el personatge, ho compara o li compara al seu mestre amb el que podria ser la vida d'un pintor. No ens estranya veure un pintor passant-se hores al seu taller, pintant amunt i avall, i en canvi sí que ens xoca quan algú es passa 8 hores al dia entrenant, perfeccionant els moviments del seu cos, però són arts.
Clar, saps què pot ser això, crec, Joan Ramon? Perquè el pintor potser sí que vol vendre la seva obra, però el lluitador de les marcials no pot vendre la seva lluita. I clar, és el que s'explica en aquest llibre, aquesta filosofia del Kung Fu, aquesta filosofia més oriental, que aquí... ens costa de comprendre.
Costa.
Clar, de fet, aquest acompanyament espiritual que té el Marc durant tot el llibre per part del seu mestre, jo és una cosa que la pensava i deia, ostres, és que a Occident no tenim mai cap mena d'educació espiritual, i no parlo de l'assignatura de religió, és una cosa que, ostres, no estaria de més.
No, i és cert, i ho veus, vaja, jo vivint allà ho vaig veure molt, no?, que jo al principi quan hi vaig anar amb el mateix desconeixement, perquè veure 3 pel·lícules de Kung Fu no et donen coneixement sobre el tema.
Òbviament.
Amb el mateix desconeixement que hi va el protagonista, doncs veus que no només és el tema físic, sinó que hi ha acompanyat tot això, una filosofia de vida, i lligant amb el que deies de Bola de Drac, i Bola de Drac, i tants altres mestres, i aquí podem posar, per exemple, el senyor Miyagi de Karate Kid.
Ostres.
Podem posar el mestre Yoda de Star Wars, vull dir... Hi ha tanta relació mestre-alumne que va més enllà del que és la cosa física, que és tant o més important que aprendre a fer servir bé una espasa làser si ets el Luke Skywalker, o d'aprendre a pagar una patada bé si ets el Daniel LaRusso del Karate Kid.
Però costa de comprendre aquesta relació entre el mestre i l'alumne. Tu, per exemple, la pots entendre, potser la pots explicar millor que d'altres, perquè en aquesta estada que vas fer, aquesta última estada a la Xina, ara fa 9 mesos que vas marxar, que va acabar, de fet... escolta, com és aquesta relació? Perquè tu t'has entrenat allà, també has fet Kung Fu.
També vaig fer Kung Fu, vaig estar allà mig any posant-m'hi, no al mateix nivell que s'hi posa la gent allà, perquè ja et dic que hi ha gent que es passa tot el dia, literalment.
Deu ser molt dur,
si no, eh? És molt dur, és molt dur. Jo estava en una escola on a més, hi havia nens des de 5 anys fins a 16, que és una mica com la masia del Barça, o sigui, es passaven tot el dia entrenant, no? Llavors, la figura del mestre, aquí s'ha perdut molt una cosa que allà tenen molt arrelada, que és una mena de respecte i de veneració cap als adults que ens ensenyen alguna cosa. I això no és només el mestre de Kung Fu, també serveix pel professor de l'escola, i aquí ja no tenim aquesta distància.
Clar.
Els professors de l'escola, a vegades els tractem amb una confiança excessiva, i t'ho dic jo, que al col·le me n'anava fora de classe bastantes vegades, jo sóc el primer.
Confiança o fins i tot a vegades menyspreu.
Falta de respecte, sí, falta de respecte. En canvi, això a la Xina, i més en un concepte, en un context, perdó, d'arts marcials, és impensable. Tu al mestre no li portes la contrària. I no només al nen. Jo, en el meu cas, a mi m'entrenava un deixeble del mestre, perquè el mestre era el que portava tota l'escola, i llavors, diguem, un dels alumnes avançats, que ja era gran, tenia 20 i pocs anys, era el que ens entrenava a mi i a un petit grup d'occidentals que havia sobretot a l'estiu, i després ja em vaig quedar jo sol. Però, i tu veies amb aquest alumne avançat que li tenia una relació amor-odi al mestre, perquè per una banda sap que és la persona que t'ha de transmetre tot el coneixement, però per altra, sap també que és el que li fot les bronques i que és el que no pot portar la contrària i que és el que m'està frenant perquè jo vull fer una altra cosa i ell no em deixa. I és una relació molt curiosa que, a més, ja et dic, trobem amb l'exemple de la nostra generació com Bola de Drac, no? amb el Follet Tortuga,
sí, que
amb tot l'humor que se li pugui posar,
sí.
Però que en aquest cas el Son Goku i el Krilin d'alguna manera estan fins al capdamunt del Follet Tortuga, però per altra banda saben que és el referent i saben que és el que en sap.
I el respecten d'una manera brutal.
Correcte.
Que
i més, també, perquè si no el respecten, el Follet Tortuga
els hi fot.
I això també, lamentablement, passa.
Escolta, què t'has ensenyat a tu el Kung Fu?
Doncs a veure, a mi el Kung Fu, més que el Kung Fu, com dèiem, físic, tot aquest món amb el que em vaig poder ficar durant mig any, no és que m'hagi canviat la vida o d'aquests viatges espirituals, no, però sí que he redescobert una mica el tema de que ens hem de cuidar el cos, també. La ment també, Però, vaja, el fet d'estar fent esport cada dia, que és una cosa que segurament no sé si havia fet mai, però vaja, cada dia per la tarda doncs era agafar, anar-se'n a córrer, després practicar i tot plegat, doncs he redescobert una mica que ens hem de cuidar i ens hem de cuidar bé.
Home, és una mica allò de ment sana incorpore sano, no? Una cosa porta a l'altra.
Correcte. I a més, si això, com deia, li sumes l'equilibri espiritual que se suposa que ha de tenir un bon mestre de Kung Fu, perquè tot això veu molt del budisme, i no oblidem que estem parlant de la ciutat del temple Shaolin, on els primers que practiquen Kung Fu són els monjos, que a més ho practiquen com a complement a la meditació, perquè si se suposa que estàs tot el dia assegut resant o recitant mantres, doncs t'has de moure d'alguna manera, i així és el Kung Fu, perquè aquesta gent s'havia de moure perquè no tingués els músculs entumits tot el dia.
I és com una dualitat, perquè els veus i dius, ostres, han de ser pacífics, però d'altra banda són guerrers i saben lluitar.
Saben lluitar, però mai tenen, diguem, la norma de no, el Kung Fu no s'utilitza com a mètode d'atac, sinó no és, primer de tot, això, un ha de ser un vehicle per tenir cura del teu cos. Que després això ho pots fer servir més per defensa que atac, sí. I de fet hi ha una espècie de dogma que és que tu no atacaràs fins que no n'hagis rebut 3 de castanyes.
O sigui, carai, tu.
La primera te la pares, dialogues i dius, escolta'm, que això no s'ha de fer. La segona t'hi poses una mica més seriós, dius, escolta'm, que ja t'he dit que millor que no, i al tercer potser t'hi tornes.
Exacte. Però ja s'ha partit, eh?
Però sempre partint d'aquesta base del Kung Fu com a defensa i com a part d'una cosa més gran, que és aquest equilibri que deies de ment sana incorpore sano.
El teu mestre, ara sabem que és jove, té 20 i pocs anys em deies, clar, ell no deu tenir una doble identitat o un passat no. com el mestre de la cicatriu del fill.
No, el meu mestre, que a més, el meu mestre, perdó, l'entrenador, que jo ja li dono la categoria de mestre perquè era un noi que en sabia un munt, que a més està homenatjat també al llibre, perquè es diu, bueno, li deien Da Zhuang, i aquí un personatge al llibre que també es fa dir Da Zhuang, doncs ell porta a l'escola aquesta des dels 14 anys i en té 22.
Ostres, tu, eh?
Perquè facis la idea de com s'hi dediquen. I ell ara la seva obsessió era una mica sortir de l'escola, perquè es trobava una mica estancat amb el seu aprenentatge, i ell se'n volia anar a una altra província, la província que està al sud, a la ciutat de Wuhan, perquè ell té un oncle que és monjo budista, d'aquests que tenen els punts al cap, dels autèntics que viuen a un temple i tal, i ara està allà, de les últimes notícies que n'he tingut, i parlem de tant en tant, està a Wuhan i està en un temple budista allà, doncs perfeccionant tot això que porta perfeccionant des dels 14 anys.
És una altra manera d'entendre la vida, realment.
Totalment, totalment.
Escolta, hi ha una altra cosa que ja els comentàvem abans, aquesta regió musulmana de la Xina. És que hi ha molta cosa que no sabem d'aquest país, és a dir, moltíssima.
Molta.
Jo no tenia ni idea que a la Xina hi havia una regió musulmana i a més tan gran.
És la més gran de la Xina.
Exacte.
Amb territori, o sigui, és la més gran, la província de Xinjiang. És, tot i que té només 20 milions d'habitants, ja et dic, està per sobre
del
Tíbet. Només perquè comparada amb Pequín, que té 16, o Xangai, clar, que també té 16 o 17, doncs clar, ràpidament parlem d'una província petita en termes de població. Però és important, sobretot geogràficament, perquè està en un punt molt problemàtic, com
exacte,
és fent frontera amb tots els països que acaben amb tant, amb Kazakhstan, Tajikistan, Afganistan, Pakistan, i per altra banda Mongòlia, i a sota el Tibet i tot l'Himalaya. O sigui, està en un punt que dius...
O sigui, és la zona negra de la Xina, eh? És el mal de cap que tenen.
És un mal de cap. Aquí és el mal de cap més mediàtic que tenen és el Tíbet,
clar,
perquè hi ha el Dalai Lama i el Richard Gere, que són molt més mediàtics, però el principal mal de cap, jo crec que en el sentit d'amenaça que tenen està al Xinjiang, perquè hi ha uns grups terroristes que no són ni molt menys la majoria de la població. Vull dir, podem fer ràpidament aquí la comparació amb ETA i el País Basc. En el moment que ETA estava activa, no podem dir que tots els bascos són terroristes.
Òbviament.
De la mateixa manera que no podem dir que tots els uigurs són terroristes, però sí que hi ha grups terroristes vinculats d'alguna manera al que són la Al-Qaeda del 2001 i tot plegat. Com estan vinculats, fins quin punt, qui els mana i tot plegat, això és la clau de la qüestió, no? Jo per molt que parli d'espionatge als meus llibres, no sóc ni molt menys un expert, i tot i que sí que hi he investigat i he llegit sobre el tema, clar, si ho sabés segurament no estaria aquí, ja m'haurien fitxat amb alguna agència d'espionatge per...
Ostres, ja seria l'última cosa.
No.
Però, escolta, sí, és cert que no és igual de mediàtic que el Tíbet, però igualment, perquè no ho sabem, perquè la Xina no és un país, entre cometes, ho diré, de segona fila, que no tingui importància per la resta del món. Tot el contrari, és un dels països que s'han de tenir en compte sí o sí, igual que tenien en compte els Estats Units, igual que tenien en compte Rússia, igual que tenien en compte el Japó, igual que tenien en compte Brasil, per exemple, se m'acudeixen aquests.
Sí, sí.
I així no sabem res ni d'aquesta zona ni dels conflictes que hi ha en ella.
I això és culpa nostra, i dic nostra, dels periodistes. Perquè el que s'explica de la Xina... Normalment, fixa-t'hi que sempre són notícies que tenen alguna connotació negativa.
Sí.
Sempre és, doncs, ostres, la contaminació, que si ara la corrupció de no sé què, que si ara la política del fill únic ha portat tants problemes, i en canvi no s'explica moltes vegades els motius de tots aquests conflictes. Ens quedem amb el titular del Partit Comunista dolent i no anem més enllà. Clar, jo vivint allà, volgués que no m'hi ha hagut de trobar amb altres conflictes que van més enllà de la política, que a més és un tema tabú a la Xina. No. Així com tu i jo ara podem parlar del Barça i de l'Artur Mas i Barcelona World, allà, el Barça sí que se'n podria parlar, el tema polític és tabú.
Carai.
I en canvi, la primera pregunta que et pot fer un xinès és tu què cobres treballant aquí a la ràdio. I cosa que, home, si no tenim confiança no ens preguntarem nosaltres.
Clar, són cultures molt, molt
clar,
diferents en aquest sentit.
I per això aquí hi ha un gran desconeixement, primera, de com són els xinesos, perquè tot el que ens arriba és temes de govern i d'economia, i segona, dels conflictes interns que hi ha, siguin ètnics, siguin socials, siguin econòmics, i n'hi ha de molt importants, com és el del Tíbet, que sí que és més mediàtic per tot això que dèiem, però el del Xinjiang és un, i és més problemàtic, i fa, em sembla que va ser l'octubre, va haver-hi un cotxe bomba a la mateixa plaça de Tiananmen.
Carai.
Que van reivindicar un grup terrorista uigur.
Clar, i d'això se sap poc.
Això surt poc.
Per no dir res.
Surt poc. I vaja, és, no fa gaire va haver-hi també unes, un altre grup uigur va reivindicar una matança en una estació al sud de la Xina on van morir 29 persones. Carai. I se'n parla poc, lamentablement. Llavors, a veure, a través del llibre jo no vull fer cap tractat ni cap explicació, sinó que no oblidem que és una novel·la que està parlant de tots aquests temes. Clar. Però sí que havent-hi estat i havent-hi viscut allà, encara que sigui un petit període de temps, doncs és molt interessant explicar una mica aquest context. Ja et dic, sempre al servei d'una història, però sí que com a complement, si aquesta història en aquest cas està tractant temes d'espionatge i terrorisme i la ubiquem a Xinjiang, doncs per què no explicar una miqueta més d'aquest món desconegut?
Joan Ramon, ja per anar acabant, ens queda un minut i escaig per acabar aquest espai. Següent projecte?
Següent projecte tindrà també a veure amb la Xina i tindrà a veure també amb explicar totes aquestes coses que dic que considero que falta no estan ben explicades. Anava a fer aquest llibre per una banda, però per altra tinc, ja et dic, un projecte que té a veure amb explicar millor la Xina als que no la coneixen, i jo sóc el primer, perquè justament he parlat amb gent que la coneix molt millor que jo.
Doncs mira, una bona oportunitat per saber més sobre aquest país asiàtic, un país que hem de tenir molt i molt en compte, el tenim, però potser no tant com s'hauria de tenir en compte. Ja ho sabeu, La cicatriu del fill, de Joan Ramon Armadàs, un llibre que continua, La cicatriu de la mare. Quan el podrem veure publicat, Joan
Ramon? Ja està a les llibreries de Sant Cugat, ja podeu anar avui mateix si voleu.
Doncs mira, perfecte, ja sabeu que avui mateix el podeu trobar, aquest llibre, Joan Ramon. Com sempre, moltíssimes gràcies i molta sort amb aquesta nova aventura.
Gràcies a vosaltres i a veure si parlem aviat de propers projectes.
Gràcies. Vinga. Adéu.
Adéu.
Fem un parell d'anuncis, el butlletí horari i després, a la segona hora, ja ho sabeu, ja torn pels esports locals amb el Pedro Miserachs, a la secció de cinema amb el d'Àngel Comas, parlarem de 8 apellidos vascos i també de Non-Stop, i rematarem la feina amb l'Helena Minuesa i Herèdites. Avui s'acompanyarà per la historiadora Laura Ribes. Tot això ja ho sabeu, a partir de les 11 aquí al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa. Fins ara.